Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
I avui ens despertem, atenció, amb 24 graus a Mataró, 22 a Oliana, 13 a Benissanet i el calvari judicial també de Pedro Sánchez, que no s'atura després de les 12 hores d'escorcoll a la seu del PSOE, en principi per demanar o fer un requeriment d'informació. Avui comença el judici al germà del president espanyol. Avui Pedro Sánchez no té cap acte a l'agenda, seran per tant els seus ministres o portaveus del PSOE els que responguin en aquest cas sobre aquesta estructura que, segons el jutge Pedraz, el famós jutge Pedraz, va crear el partit per intentar boicotejar les causes judicials que l'esquitxaven.
Si hemos demostrado algo es que no somos un partido que no tiene nada que esconder y que cuando tiene que actuar, actúa. Y, por supuesto, no convive ni coexiste con ese tipo de actitudes que efectivamente repudiamos.
Així se'n sortia ahir Sánchez des del Vaticà. Avui la premsa en va plena. Avui el Mundo o el Confidencial destaquen que el president del govern, a qui anomenen The One, estava al cas del que feia la trama. O l'ABC obre avui amb l'editorial a 5 columnes titulat Tota la corrupció és de Sánchez. Déu-n'hi-do. Després hi ha l'altra premsa que diu totalment el contrari. Hi ha també les conseqüències polítiques. El Partit Popular manté que la situació és insostenible, però segueix sense fer els passos cap a una moció de censura.
Bueno, nosotros tenemos contactos abiertos con todos los partidos políticos representados en el Congreso de los Diputados. Sabemos lo que opina Junts y precisamente porque tenemos esa información sabemos que no están dispuestos a moverse. Están paralizados.
Això ens deia Borja Semper en l'especial que vam fer ahir al matí de Catalunya Ràdio. Avui en parlarem amb Míriam Nogueras, de Junts, amb Francesc Marc Álvaro, d'Esquerra Republicana, i José Zaragoza, també del PSC. A ell també li preguntarem per la branca que afecta els socialistes catalans, perquè ara el polèmic jutge Pedraz sospita del finançament de la campanya de les eleccions de fa 2 anys que van portar a Illa a la Generalitat. I un dia més tenim vaga a l'ensenyament. Avui afecta escoles i instituts del Maresme i del Vallès.
Lamentem comunicar que hem tornat a caure en el ja conegut dia de la marmota i no entenem com el departament no s'ha fet ressò i ha vingut a la mesa amb una proposta escrita.
Els sindicats parlen de dia de la marmota. Avui torna a haver-hi reunió a la conselleria. Les posicions per l'increment salarial s'han acostat, però ara els sindicats volen un compromís per escrit. En temps d'agora parlarem amb Yolanda Segura d'Ustec i amb Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa. Després també entrevistarem a Sor Lucía Caram per parlar de la visita del Papa a Catalunya. Avui el govern donarà detalls del dispositiu de seguretat. I a partir de les 11, al matí de Catalunya Ràdio, obrirem consultori per respondre als dubtes que tingueu sobre els veïns. Per exemple, si teniu un veí que tot el dia està tocant el violí, dius, bueno, una estoneta de dalt, però clar, si es l'altre es toca la guitarra, què fas? No? Estàs allà a casa i et trobes això. Vinga. Tu allà. Tentant dormir a les 7 de la tarda, a les 8. Vinga, el violí. Doncs si no sabeu què fer, doncs tindrem un consultori amb el Josep Maria Aguilar, que és advocat, que sap com resoldre els conflictes amb els veïns. Podeu fer-nos arribar els vostres dubtes sobre l'ús, per exemple, de piscines, també terrasses comunitàries, barbacoes, el que sigui. El telèfon del directe ja està obert, al 93017474. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Ara són les 6 i 5. I fem un cop d'ull a la matinada amb Pol Forada. Bon dia.
Bon dia, bona hora.
Amb què ens despertem aquest matí?
Amb l'acord que hem sabut aquesta nit entre la patronal i la majoria de sindicats sobre el conveni de grans empreses del tèxtil. Beneficiarà més de 120.000 treballadors d'una quarantena de marques. Estem parlant, per exemple, de totes les del grup Inditex, però també de Mango, de Primark o d'Uniqlo. Hi ha algun sindicat com l'UGT que vol estudiar-ho encara a fons per decidir si s'hi adhereix.
I a Brussel·les.
Amb la reunió informal dels ministres d'Afers Estrangers que es fa a Xipre. És l'anomenada Gimnish, que serveix per fixar posicions sobre grans crisis internacionals. Espera que es parli, sobretot, de la guerra d'Ucraïna, també de la relació amb Rússia o de la situació a l'Orient Mitjà.
I hem quedat a dormir als Estats Units.
Doncs amb la detenció d'un exagent de la CIA, aquí han trobat a casa seva lingots d'or valorats en més de 40 milions de dòlars. Segons expliquen diversos mitjans, a l'arrestat, que es diu David Rush, se l'està acusant de frau i malversació de fons. També li han trobat almenys 2 milions en efectiu i rellotges de luxe a la seva casa de Virgínia.
I amb què dinaran avui a la Xina?
El Financial Times explica que una prestigiosa i elitista universitat econòmica xinesa ha incorporat el director executiu de la tecnològica Nvidia. La decisió arriba en un context de tensions entre els dos països per les restriccions dels Estats Units a l'exportació dels xips més avançats de Nvidia. Al Consell també hi participen figures tecnològiques com Elon Musk o Tim Cook.
Avui és dijous, 28 de maig. Comencem el dia ja amb temperatures molt altes. Ara mateix ja hi ha 20 graus a Reus, 22 a Oliana, 23 a l'Estartit i 29 graus a la part més alta de Portbou. Avui serà un dia de sol, un dia molt càlid. Segurament avui tindrem rècords de temperatura per un mes de maig a moltes zones de l'interior, amb valors que poden arribar als 37 graus, per exemple, a l'interior de les Terres de l'Ebre, a les comarques de Ponent, també més de 35, 36, fregant els 37, per exemple, en punts de la Catalunya central, Pla de Bages o a l'interior de Girona. Dia molt càlid, amb algunes nuvolades de tarda, difícilment deixaran precipitacions.
Avui a l'Agora del Matí de Catalunya Ràdio, Marta Pascal, Joan Puigcercós, Jordi Mir i Jofre Llombart. Però abans, Francesc Soler, Lara García, bon dia.
Bon dia.
Ens actualitzem. L'Audiència Nacional apunta que el PSOE va pagar una estructura per fer desescarrilar les causes judicials contra l'entorn de Pedro Sánchez.
Segons el jutge Santiago Pedraz, l'ex número 3 del socialista Santos Cerdán dirigia la trama que es va activar durant els 5 dies de reflexió de Pedro Sánchez per la imputació de la seva dona. El jutge sospita que 180.000 euros van sortir del partit.
Santos Cerdán dirigia les operacions per extorsionar fiscals i policies i l'ex militant socialista Leire Díaz suposadament les executava i ho cobrava del partit. El jutge diu que va ingressar com a mínim 16.000 euros a través d'una empresa pantalla del socialista Gaspar Cerrías, també imputat en aquest cas, però el jutge té sota la lupa 180.000 euros que creu que el PSOE hauria camuflat amb factures falses. Ahir la Guàrdia Civil es va emportar de la seu dels socialistes factures, còpies de correus i agendes que demostrin la vintena de reunions que la suposada trama va fer a Ferraz, la primera coincidint amb la imputació de Begoña Gómez. El jutge investiga per organització criminal, suborn i altres delictes Cerdán, Leire Díaz, la gerent del PSOE, dos advocats i també un guàrdia civil com a còmplices. Des de Madrid, Paula Brujats, pel matí de Catalunya Ràdio.
I el jutge desmunta la versió de Leire Díaz.
Sempre ha dit que no seguia ordres del partit i que anava per lliure investigant jutges, fiscals i policies per un llibre que preparava sobre les clavegueres de l'Estat.
Se puede ser socialista y realizar un trabajo de investigación como es mi caso. Y en ningún caso lo he llevado a cabo en nombre de nadie ni en representación de nadie. Ni soy empleada pública ni tengo ningún cargo en el PSOE.
I les investigacions judicials acorralen cada cop més al PSOE, però Pedro Sánchez es manté ferm, descarta en eleccions, diu que no hi ha motius per acabar la legislatura abans d'hora i referma també el seu suport a Zapatero.
Mentrestant, Feijóo continua sense voler jugar la carta de la moció de censura i pressiona els socis perquè deixin caure el govern de Sánchez, una exigència que de moment no ha rebut resposta.
Pedro Sánchez no canvia de guió, no veu cap raó per convocar eleccions anticipades, ni la imputació de Zapatero, ni el cas que esquitxa el PSOE, i insisteix que seguirà fins a l'estiu del 2023. 2027.
Pero es que yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas a día de hoy és la estabilitat.
Pels populars la situació és agònica i exigeixen als socis que deixin caure Sánchez. Míriam Nogueras de Junts diu que no en sap res de contactes amb els de Feijó i el republicà Gabriel Rufián ha posat línies vermelles a seguir fent costat al govern.
Que sapiguem, no hi ha cap moció a sobre taula ni s'ha treballat res.
Si s'iniciara un proceso judicial en este sentido, hubiera pruebas y sobre todo una sentencia firme, nosotros pediríamos elecciones.
Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
El jutge Pedraz, que posa el focus també a la campanya del PSC per a les eleccions al Parlament de fa dos anys.
Els socialistes catalans defensen que sempre han actuat correctament, mentre que Junts i el PP demanen explicacions a Illa.
Àlex Giral Robert.
L'instructor ha reclamat estats comptables, contractes, factures, despeses de propaganda i publicitat del PSC en relació amb la campanya del 24. El magistrat no especifica per què ho vol, però el fet és que la creació de la suposada trama i l'última cursa electoral a Catalunya van coincidir en el temps. En un comunicat, el partit d'Illa diu que sempre ha respectat la legislació electoral i que col·laboraran amb la justícia en el que calgui. Des de l'oposició Junts, el PP i Vox exigeixen al president que comparegui al Parlament per aclarir-ho. Sentim la juntaire Mònica Sales.
Hi ha una informació greu. Catalunya no mereix un govern instal·lat en el silenci.
També volen que ell expliqui les relacions contractuals del govern amb Huawei després que els últims informes hagin vinculat el gegant xinès amb el cas de Zapatero. Àlex Giral Robert pel matí de Catalunya Ràdio.
I a l'audiència de Badajoz aquest matí comença el judici contra el germà del president espanyol.
David Sánchez s'enfronta a una pena de 3 anys de presó per haver-se beneficiat suposadament d'un lloc de treball fet a mida a la Diputació de Badajoz, mentre que les acusacions li atribueixen els delictes de tràfic d'influències i prevaricació. La Fiscalia demana l'absolució per ell i els altres 10 investigats. Pedro Sánchez sempre ha defensat la innocència del seu germà i ha acusat el jutge de biaix polític.
Esto proviene de denuncias falsas, de organizaciones ultraderechistas, y yo, por supuesto, que defiendo su honestidad y su inocencia.
La previsió és que tant avui com demà el jutge abordi les qüestions prèvies. Serà a partir de dilluns que començaran les declaracions dels testimonis i els acusats declararan dijous que ve.
I avui arrenquen a l'Audiència Nacional les declaracions dels 10 acusats pel cas Kitchen.
És la trama parapolicial que suposadament va orquestrar la cúpula del Ministeri de l'Interior per sostreure i eliminar proves de la comptabilitat B del PP que tenia l'extresorer del partit, Luis Bárcenas. Està previst que els primers de declarar siguin Francisco Martínez, exnúmero 2 del departament, i l'exministre Jorge Fernández Díaz, per qui la Fiscalia demana 15 anys de presó. Entre els acusats també hi ha els membres de la cúpula policial en l'època de Rajoy, com José Manuel Villarejo. La Fiscalia li demana 19 anys de presó, la petició de pena més alta.
I el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya investiga el diputat republicà Joan Ignasi Elena per un cas de suposada prevaricació a l'Ajuntament d'Altafulla, al Tarragonès.
L'alt tribunal veu indicis d'ús fraudulent de contractes menors de l'empresa que tenien Elena i l'exlíder d'Iniciativa Joan Herrera, a qui també s'investiga.
Tarragona, Ricard Buigas.
Els magistrats han obert un procediment contra l'exconseller d'Interior com a cooperador necessari d'uns fets pels quals el Suprem ja investiga l'exalcalde del municipi, Félix Alonso, dels Comuns, que ara és diputat al Congrés. Segons les investigacions, hi ha indicis que l'Ajuntament d'Altafulla, sota l'alcaldia d'Alonso, va maniobrar per poder adjudicar contractes a dit entre el 2017 i el 2019 a l'empresa Sinergia, una consultora de la qual Elena i Herrera eren els màxims responsables. Els contractes investigats sumen més de 30.000 euros. Fons d'Esquerra han defensat a Catalunya Ràdio la innocència de l'exconseller i asseguren que la investigació no té cap base jurídica. Des de Tarragona, Ricard Buigas, pel matí de Catalunya Ràdio.
I nova oportunitat avui del govern i dels sindicats d'educació per desencallar el conflicte.
Les dues parts no han aconseguit consensuar encara l'augment salarial dels docents, ni tampoc amb quants efectius es dotarà l'escola inclusiva aquest any i els vinents. El govern s'ha compromès a portar avui una proposta per escrit i els sindicats apressen l'executiu amb l'amenaça d'una vaga indefinida fins a final de curs.
Maria Costa.
Els sindicats deien ahir que...
Hem tornat a caure en el ja conegut dia de la marmota, que ens sorprèn que sigui precisament el dia en què s'ha aturat tot el país.
Perquè l'acord tampoc va arribar. El govern proposa que l'increment del sou acabi sent d'uns 350 euros al mes d'aquí 3 anys, però els sindicats volen que se sobrepassin els 400 euros. Yolanda Segura, portaveu de l'USTEC, vol propostes per escrit perquè no hi hagin brindis al sol.
La mesa ha estat absolutament decebedora. El que més ens decep és no haver pogut parlar del desplegament de recursos de la inclusiva.
El govern es compromet a portar-ho per escrit. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa.
Nosaltres hem situat una xifra més elevada també d'aquest complement a partir del 2026. Recentment va haver-hi un acord de govern en relació a les dotacions, l'escola inclusiva, però també de docents i de PAS.
Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
I mentrestant, continua el calendari de mobilitzacions.
Avui estan cridats a fer vaga els mestres i professors del Maresme i el Vallès. És l'endemà de la jornada unitària que va provocar talls a les carreteres principals durant hores.
Oriol Pujador.
La jornada d'ahir va tenir un seguiment del 60%, segons la USTEC, i de prop del 30%, segons el departament. Es van tallar durant hores l'autopista AP7 en diversos punts i també l'autovia 2.
Hem tallat l'AP7 en els dos sentits, potser 1.500, potser 2.000 persones. Déu-n'hi-do.
Que al final el sou, evidentment, és algo que ens afecta, però no és el principal.
És el sou, són ràtios, és la inclusiva.
Volem arribar a tot l'alumnat i no podem.
Les protestes van provocar cues quilomètriques. Protecció Civil va activar la Creu Roja per portar aigua i aliments als conductors atrapats durant hores sota una intensa calor. Oriol Pujador, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I a l'Iran, l'exèrcit dels Estats Units ha tornat a atacar aquesta nit objectius militars de l'Iran. El règim dels ayatolàs ja respost amb drons i míssils.
Mitjans d'informació iranians han constatat almenys 3 explosions prop de la ciutat portuària de Bandar Abbas. Fonts de Washington, que han volgut conservar l'anonimat, han explicat que han bombardejat una instal·lació militar que suposava una amenaça per les forces nord-americanes desplegades al Pèrsic i per al transport marítim comercial dels Estats Units. També haurien abatut diversos drons iranians. Poc després, aquesta matinada, la televisió iraniana ha informat a l'exèrcit persa que hi havia respost atacant una base aèria dels Estats Units. També ha constatat un atac contra 4 vaixells que intentaven travessar l'estret d'Hormuz. A Kuwait, mentrestant, l'exèrcit de l'Emirat ha informat que ha interceptat diversos drons i míssils iranians. Aquests atacs, que deixen en una situació encara més fràgil la treva entre els dos països, arriben després de les declaracions de Donald Trump, que ha desestimat un esborrany d'acord de pau que la televisió iraniana havia assegurat que s'havia tancat.
I el govern francès entona el mea culpa per no haver protegit prou els infants que han estat víctimes d'abusos sexuals a les escoles.
L'executiu crearà llistes negres de personal educatiu que estigui investigant per conductes inapropiades.
El govern francès ha decidit apartar del seu lloc de treball tot funcionari públic que s'estigui investigant per una denúncia d'abús sexual o maltractament físic contra un menor, ha dit el ministre de l'Educació, Édouard Geffray.
Liste noire, ça veut dire que nous aurons
una llista negra. Això vol dir que si hem acomiadat un funcionari públic o un monitor pel seu comportament amb menors, fins i tot si no està condemnat, serà inclòs en una llista que impedirà qualsevol forma de reincorporació dins l'escola.
El govern ha fet seu el mito escolar i ha reconegut que el sistema de protecció a la infància ha fallat. Des de París, Isabel Galí, pel Matí de Catalunya Ràdio.
Uganda ha tancat temporalment la frontera amb la República Democràtica del Congo per evitar l'expansió del virus de l'Ebola.
Al Congo s'han detectat més de 1.000 casos sospitosos i 223 morts.
I ara més notícies amb Marc Jurado i en Alfonso. Bon dia.
Bon dia.
Us avança el Matí de Catalunya Ràdio. Novetats en el conflicte entre llogaters i de New Amsterdam Developers, propietari d'edificis de Barcelona que vol convertir en habitatges compartits el que es coneix com a collotjament o co-living. Els llogaters han rebut cartes d'Hisenda en què els demana que paguin directament el lloguer a l'agència tributària a causa dels deutes de l'empresa.
New Amsterdam Developers és propietària del bloc Sant Agustí a Gràcia, on els veïns ja van aconseguir aturar un desnonament, i també d'un edifici de l'Eixample, on la setmana passada els Mossos d'Esquadra van executar el desnonament d'una família vulnerable amb 3 menors. També és propietària del conegut com a bloc Papallona, on els veïns ja han rebut cartes en què Hisenda els demana pagar els lloguers a l'agència tributària. El Matí de Catalunya Ràdio ha pogut consultar un document de finals d'abril en què l'Agència Tributària de Catalunya deixa constància d'un embargament d'interessos i rendes a l'empresa a causa d'un deute de més de 220.000 euros. Anna Olesti és veïna d'un dels blocs afectats i portaveu del Sindicat d'Habitatge Socialista.
Esperen que nosaltres ens deixem el nostre sou a pagar el lloguer quan ells tenen un deute amb l'Estat. Van desnonar i van executar un desnonament la setmana passada de l'Olaia per un impagament quan ells són els primers que tenen un deute de milers d'euros. Sobre, estan fent fora. A sobre d'on fer col·liris, descobrim ara que tenen un deute d'Hisenda de milers d'euros.
El Matí de Catalunya Ràdio s'ha posat en contacte amb New Amsterdam Developers, que no ha volgut fer cap valoració. El sindicat, per la seva banda, demana a l'administració l'expropiació dels immobles de l'empresa.
I la crisi de l'habitatge dispara les donacions de pares a fills.
Els donen diners o una segona residència perquè els joves puguin accedir a un habitatge.
Rafael de Ribot.
En el primer trimestre de l'any s'han incrementat un 20% les donacions de pares a fills, segons l'Observatori del Col·legi Notarial de Catalunya. Raquel Iglesias és la vicedegana del col·legi.
Hi ha moltes consultes. El meu fill necessita un habitatge, que podem fer? I nosaltres, als despatxos notarials de Catalunya, tenim moltíssimes consultes de pares i de fills que busquen solucions. I nosaltres els diem tot el que pensem que pot ser.
L'Observatori també constata que en 5 anys s'han doblat els poders preventius formalitzats, que es donen a persones de confiança perquè gestionin els nostres assumptes en cas d'incapacitat. Rafael de Ribot, pel matí de Catalunya Ràdio.
I Nova York ha aprovat un impost als qui comprin una segona residència de luxe a la ciutat.
És una de les propostes estrella impulsades per l'alcalde socialdemòcrata Zoran Mamdani, que s'ha mostrat determinat a pujar els impostos als més rics. Amb aquesta mesura espera recaptar uns 500 milions de dòlars anuals. L'impost, aprovat pels legisladors estatals, entrarà en vigor l'1 de juliol i gravarà els habitatges valorats en 5 milions de dòlars o més. Es calcula que afectarà uns 13.000 habitatges i apartaments de luxe.
I les Corts Valencianes tancant la Comissió d'Investigació sobre la Dana amb l'aprovació de les conclusions que han pactat Partit Popular i Vox i que fan molt poca crítica a la Generalitat.
L'oposició diu que és una farsa de dictamen i un insult cap a les víctimes.
València a la Barbosa.
El PP i Vox tornen a responsabilitzar el govern espanyol i no passen comptes amb el govern valencià. Fernando Pastor, dels Populars, ha defensat el text.
Hemos buscado, yo creo que además hemos conseguido preparar, trabajar un documento, un dictamen serio y riguroso. Un dictamen de algo más de 120 folios.
Socialistes i Compromís defineixen el dictamen d'immoral. Isaura Navarro, del grup nacionalista.
Así voleu aprovar un relat absolutament falso per a salvar al Partit Popular i els seus amics de Vox. I això és intolerable.
Les associacions de víctimes confien, han dit, en el curs de la investigació als jutjats de Catarroja. Des de València, Alba Barbosa, pel matí de Catalunya Ràdio.
I una cinquantena de botigues i locals comercials s'incorporen a la xarxa de refugis climàtics de l'àrea metropolitana, que per primer cop cobreix tot el territori. Sant Feliu de Llobregat, Montse Poblet.
La xarxa metropolitana de refugis climàtics arriba a 319 establiments i per primer cop també contempla Molins de Rei, Cervelló, Gavà i Sant Climent de Llobregat, que fins ara no en tenien. Bàsicament són biblioteques, parcs i piscines, però aquest estiu també hi haurà refugis a establiments comercials, com el centre quiropràctic de David Cussó a Sant Feliu de Llobregat.
Tenim una font d'aigua, tenim un sofà molt còmode, tenim un ventilador, tenim aire condicionat, així que poden passar en qualsevol moment que passin per aquí i trobin que els hi fa falta un cop d'aire fresc.
Des de Sant Feliu, Montse Poblet, pel matí de Catalunya Ràdio.
I s'agreuja la crisi del fabricant de motos Torrot de Sal, el gironès.
Entra en concurs de creditors i sol·licita la liquidació de l'empresa. El jutjat ja ha nomenat un administrador concursal per comprovar si hi ha algun comprador interessat en la firma o en els seus béns per vendre'ls i afrontar els deutes amb proveïdors i la cinquantena de treballadors que acumula endarreriments salarials. Xavier Sánchez és l'advocat que el representa.
L'han portat a una situació límit. De fet, en l'últim any hi ha hagut dels treballadors de producció més del 50% estan amb problemes, amb malalties d'ansietat i d'estrès provocats per la situació laboral.
Ara l'administrador concursal té 2 mesos per comprovar la viabilitat de Torrot, que fabrica motos elèctriques i s'havia centrat en vehicles infantils.
La multinacional sueca H&M, l'H&M de tota la vida, vol acomiadar 80 treballadors de les oficines que té a Barcelona i a Madrid.
La multinacional sueca ha pactat l'ERO amb els sindicats i preveu indemnitzacions per acomiadament improcedent i complements. Els representants laborals creuen que com a molt s'acomiadarà el 40% dels afectats perquè la resta es recol·locaran en altres llocs de treball aquí o a l'estranger. A les oficines de Barcelona hi treballen 230 persones. Fa 2 anys, l'empresa ja va tancar botigues i va acomiadar gairebé mig miler de treballadors a l'estat espanyol. Els sindicats temen que la situació es repeteixi en el futur.
I ara 3 titulars de Cultura amb 3 cançons. Marta Viana, bon dia.
Què tal, bon dia?
La primera. And you could be forgiven if you thought that it was rough, but it was home.
Paul McCartney ha presentat a través de TikTok el seu nou disc, The Voice of Dungeon Lane. Feia 6 anys que l'ex-Beatle no treia música nova i ha decidit fer-ho a través de la plataforma. El directe a través del TikTok va durar 45 minuts, responent també preguntes que li feien els seus fans. El disc sencer es podrà escoltar a partir d'aquest divendres i la crítica ja parla d'obra mestra.
La segona. Hoy he sentido la llamada con
Leiva retira com a mínim 2 anys dels escenaris per centrar-se en la seva vida personal. El músic madrileny diu que la vida fent gira no és la vida real i assegura que ara vol descansar de moment a Leiva, però encara li queden alguns concerts per acabar la seva gira, que el portarà a Lanzarote, Vigo o Madrid, on farà els seus últims concerts.
I la tercera. Mama, cold-hearted child, tell me how you feel. Just a blade in the grass,
I acabem amb Ben Howard, que actua aquesta nit a la Sala Apolo. El concert d'avui a la capital catalana del cantant i compositor anglès és l'únic que farà a Espanya durant la seva gira europea. Després passarà per França, Alemanya, Països Baixos o Bèlgica, i el concert d'avui és a 8:45 del vespre.
I ara els esports, Robert Prat, bon dia.
Què tal, bon dia.
El Barça fitxa el davanter del Newcastle, Anthony Gordon. Avui arriba a Barcelona per passar revisió mèdica i firmar el contracte.
És un extrem, 25 anys, pot jugar de fals 9. L'operació del seu fitxatge és d'uns 80 milions d'euros, amb variables incloses. Tot i la rebada d'Anthony Gordon, el club no descarta jugadors com Julián Álvarez o João Pedro o la continuïtat de Rashford.
I el públic s'acomiada d'Alexia Putellas en el partit contra la Real Societat.
El Johan Cruyff amb la victòria per 2-1 del Barça. Alexia deixa el Barça després de 14 temporades.
Mai imagines un final perfecte, però si l'haguessis d'imaginar, era aquest. I per això també aquesta decisió, perquè per com entenc jo el Barça, no em veia d'una altra manera i no donar-ho al 100%, entenent al 100%, com ja he dit, que és portar-te al límit i reinventar-te i fer-ho amb la màxima energia.
Mapi León, Ona Valla, Marta Torrejón també deixen l'equip en partit de Lliga de Pordós, Espanyol 2.
Xavi Pascual deixa de ser entrenador del Barça de bàsquet.
Un cop s'acabi la temporada, el club ho fa oficial. Pascual paga la clàusula de rescisió, 400.000 euros, deixa el Barça en aquesta segona etapa com a entrenador. Té altres ofertes, com la de Dubai, que prefereix prioritzar. Avui donarà explicacions en roda de premsa. El Crystal Palace es proclama campió de la Conference League, 1-0 davant el Rayo. Leandro Cabrera continua una temporada més a l'Espanyol. I el Sant Andreu guanya 10-8 al Mataró en el primer partit de la final de la Lliga Femenina de Waterpolo. Final anada de l'Eurocup, el Catalunya guanya 14-9 l'Atlètic Barceloneta, mentre que Marina Bassols ha eliminat en segona ronda a Roland Garros.
I ara sapiguem per què val la pena llevar-se amb Joel Díaz.
Bon dia. Avui, després d'un dia històric de vaga dels docents de la pública a tot Catalunya, amb un seguiment molt important, tot i la falta de suport dels sindicats majoritaris, crec que un bon motiu per llevar-se és recordar quatre coses respecte a les vagues que, tenint en compte la mala premsa que últimament tenen i les molèsties que ocasionen, convé tenir en compte. Segurament siguin coses que ja sabeu, però val la pena insistir-hi. Sense les vagues, encara estaríem treballant 12 o 14 hores al dia. Sense les vagues, els nens encara treballarien a les fàbriques i a les mines. Sense les vagues, no tindríem festa els caps de setmana ni vacances pagades. Sense les vagues i les protestes, no s'haurien aconseguit les millores en seguretat laboral que avui gaudim. Sense les vagues, no tindríem baixes per malaltia ni maternitat. I sense les vagues, no existirien els convenis col·lectius ni el salari mínim interprofessional. Sense les vagues, els treballadors pràcticament no tindríem drets laborals, perquè els drets laborals no són una evolució natural del capitalisme, sinó la seva correcció històrica a través de la lluita obrera.
Un aplauso pa mami i papi, perquè en verdad rompieron.
Cançons de cantants que han participat o participaran amb la seva veu en pel·lícules d'animació.
Exactament. De fet, com estaves dient, hem sabut que el porto-riqueny Bad Bunny posarà veu a un dels nous personatges de Toy Story 5. Benito Antonio Martínez Ocasio farà un cameo en la nova entrega de la saga de Pixar i serà la veu, tant a la versió original com la versió en castellà, d'un nou personatge anomenat Pizza amb ulleres de sol. Selena Gomez va posar la veu a Mavis Dràcula, la protagonista adolescent i més tard mare i esposa de la pel·li d'animació Hotel Transilvània. A més de posar la veu al personatge al llarg de la saga, Gomez va ser productora executiva de la quarta i última entrega, Hotel Transilvània Transformation. El 2011, Katy Perry va posar veu a la Barrufeta, un dels personatges protagonistes de la pel·li Els Barrufets. L'experiència li va agradar tant que va tornar a repetir-ho en la segona entrega de la mítica sèrie portada als cinemes. There's a star waiting in the sky. I acabem amb l'etern David Bowie. L'any 2006, el llegendari músic i actor britànic Bowie va posar la veu a l'emperador Maltès Maltasar, oh, noi, que costa de dir aquesta paraula. Maltasar, el dolent dolentíssim de la pel·lícula d'animació Arthur and the Invisibles.
En punt 6:45. Titulars d'aquest dijous, en Francesc Soler i Lara García. L'Audiència Nacional apunta que el PSOE va pagar una estructura per fer descarrilar les causes judicials contra l'entorn de Pedro Sánchez.
Segons el jutge Santiago Pedraz, l'ex número 3 del partit Santos Cerdán dirigia la trama que es va activar durant els 5 dies de reflexió de Pedro Sánchez per la imputació de la seva dona. L'ex militant Leire Díaz, en una de les principals implicades en la causa, ahir assegurava al Matí de Catalunya Ràdio.
No me tiene un poco perpleja todo esto, porque es que no tengo ni idea. Pero, si no me equivoco, que he depositado todas mis cuentas y, o sea, estoy muy tranquila con eso.
La justícia també s'ha fixat en la campanya electoral del PSC per les eleccions del 2024.
El partit de Salvador Illa, en un comunicat, assegura que van actuar amb transparència. L'oposició li demana que comparegui al Parlament. Mònica Sales és portaveu de Junts.
Catalunya no mereix un govern instal·lat en el silenci. Hi ha una informació greu i, per tant, el que demanem a la resta de grups parlamentaris és que no impedisquen aquesta necessitat d'informació aquí en seu parlamentària.
I en un altre front, a l'Audiència de Badajoz, aquest matí comença el judici contra el germà del president espanyol.
David Sánchez s'enfronta a una pena de 3 anys de presó per haver-se beneficiat presumptament d'un lloc de treball fet a mida a la Diputació de Badajoz. El president espanyol defensa el seu germà i acusa el jutge de biaix polític.
I ahir vam seguir com Pedro Sánchez des de Roma, malgrat tot, assegura que no pensa convocar eleccions.
Pero es que yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas a día de hoy es la estabilidad.
I a banda, el Tribunal Superior de Justícia investiga el diputat i exconseller d'Esquerra Republicana, Joan Ignasi Elena, per un cas de suposada prevaricació a l'Ajuntament d'Altafulla.
L'alt tribunal veu indicis d'ús fraudulent de contractes menors de l'empresa que Elena tenia amb l'exlíder d'Iniciativa, Joan Herrera, que també està investigat.
Tot això mentre comencen, a l'Audiència Nacional, les declaracions dels 10 acusats pel cas Kitchen, la suposada trama per robar proves de la comptabilitat B del Partit Popular a Luis Bárcenas.
Està previst que avui declari l'exministre Jorge Fernández Díaz, per aquí la Fiscalia demana 15 anys de presó.
Dedicarem bona part del matí a analitzar l'escenari polític amb alguns dels seus protagonistes. A l'Àgora parlarem amb diputats del Congrés del PSC, per exemple, d'Esquerra i de Junts. José Zaragoza, Francesc Marc Álvaro i Míriam Nogueras. I aquest migdia a les 12 es torna a reunir del govern i dels sindicats d'educació per mirar de desbloquejar el conflicte.
La mesa d'avui ha estat absolutament decebedora. En termes salaris hi ha hagut una proposta, però el que més ens decep és no haver pogut parlar del desplegament de recursos de la inclusiva.
Així sortia Yolanda Segura d'Ustec de la reunió d'ahir. Avui estan cridats de la vaga els mestres i professors del Maresme i dels dos Vallesos.
I també prendrem el pols a les negociacions amb Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa, i amb la mateixa Yolanda Segura. Aquesta nit, per cert, l'exèrcit dels Estats Units ha tornat a atacar militars a l'Iran.
Segons Washington, amenaçaven les forces desplegades al Pèrsic i el transport marítim comercial.
I a aquesta hora, al matí de Catalunya Ràdio, us avança novetats en el conflicte entre llogaters i New Amsterdam Developers, propietària d'edificis de Barcelona, que vol convertir en habitatges compartits.
Els llogaters han rebut cartes d'Hisenda demanant-los que paguin directament el lloguer a l'agència tributària a causa dels deutes de l'empresa. Anna Olesti és veïna d'un dels blocs afectats.
Esperen que nosaltres ens deixem el nostre sou a pagar el lloguer quan ells tenen un deute amb l'Estat. Van desnonar i van executar un desnonament la setmana passada de l'Olaia per un impagament.
I YouTube detectarà i marcarà automàticament tots els continguts creats amb intel·ligència artificial.
Des del 2024, la plataforma demanava als creadors de contingut que etiquetessin els seus vídeos declarant l'ús de la intel·ligència artificial, però la fiabilitat d'aquest sistema era reduïda i per això ara es farà automàticament.
Repassem ara les portades de la premsa. Avui, Marc Jurado, amb l'escorcoll policial a la seu del PSOE en totes les portades del dia.
Sí, Lara explica que es redobla el setge policial al Partit Socialista, la Vanguardia que Sánchez rebutja eleccions, mentre la Guàrdia Civil entra a la seu del seu partit, i al periòdico hi llegim que Pedraz busca les entranyes del PSOE pagaments per sabotejar els jutges.
Aquí,
a la premsa...
Perdona, que es parla també de que no és un escorcoll, sinó que era un requeriment d'informació. Vaja, jo no conec cap requeriment d'informació que duri 12 hores.
I que no impliqui un escorcoll, segurament. Mm. Sí, sí, de fet és també un tema que surt a la premsa de Madrid. Per exemple, el País Ricard explica que el jutge sosté que el PSOE va pagar per torpedinar investigacions, i el Mundo que el PSOE va perseguir l'UCO, jutges i fiscals, per ordre del One, ho diuen en anglès. Un Sánchez que veiem en totes les portades, també menys a la de l'Ara i al País, on es veu la seu socialista plena de policia. Altres temes de portada, el periòdico al Port de Barcelona licitarà, de fet, per 98 milions el gran nus viari dels nous accessos, i el País Espanya afronta un inici d'estiu amb rècord de calor. I per acabar, habitatge i esports, l'Ara, ara ho explicàvem, titula que es disparen les donacions als fills per la crisi de l'habitatge, i també explica el dia de comiats de les campiones del Barça.
I avui a Barcelona es desperten amb 22 graus, al migdia podrien arribar als 33, i a Santa Coloma de Farners se'n tenen 18, amb una màxima prevista de 36. Sembla que entre avui i demà tindrem el pic de la calorada d'aquesta setmana. Eloi Cordomí, bon dia.
Bon dia. Sí, les temperatures que es preveuen aquests dos dies seran extremes. Probablement en alguns llocs seran temperatures mai enregistrades en un mes de maig. Molts llocs de l'interior arribaran als 34 o 35 graus fins i tot. Es podria arribar als 36 o 37 als llocs més càlids de Ponent, de l'interior de l'Ebre, del Pla de Bages i fins i tot també les planes interiors de Girona.
I davant d'aquests casos de suposada corrupció que envolten Pedro Sánchez, arriba el comentari del dia de Bernat Dedéu. Bon dia, Bernat.
Bon dia, Catalunya. Pedro Sánchez no devia recordar que estava de visita en un indret sacre com el Vaticà i va decidir enfotre-se'n de tots els seus il·lusos enterradors, dient que no convoca eleccions, tot i que potser guanyaria més diputats. Al líder del PSOE li han investigat la dona, el germà, el seu padrí polític, els seus homes de confiança, i ben aviat potser imputen l'amo d'aquella botiga tan cuqui on es compra les ulleres de pasta. Però, de moment, la justícia no li ha trobat cap drap brut, i ja li va bé que Felipe González sembli un polític de Vox. Però el president d'Espanya també haurà de vèncer els equilibris de la seva tercera via particular, perquè haurà de triar tard o d'hora entre un país regit per jutges, megalòmens i prevaricadors, o una nació de nacions on, per exemple, es pugui fer un referèndum d'independència a Catalunya. Si necessita la nostra ajuda, a partir d'ara, aquesta hauria de ser la única condició. Una visió, un sentiment, són dos colors, blau, grana, ben, de falsa massa, l'autèntic missatge, de falsa massa, que fem tots junts, de falsa massa. I amb què ens despertes avui, Canalies?
Bon dia, avui amb la música d'Edu Esteve i defensem el Barça. I és que tal dia com avui, un 28 de maig, però de l'any 2011, el Barça va guanyar la seva quarta Champions a Londres. A l'estadi de Wembley, els blaugranes es van imposar 3-1 al Manchester United amb gols de Villa, Pedro i Messi, i el partit va ser considerat per molts com el millor equip de l'era Guardiola.
I amb què heu parlat? Amb qui heu parlat aquest matí els matiners de Catalunya Ràdio?
Doncs mira, amb la Glòria, que té una parada de menuts, el que vindria a ser la casqueria, al Mercat Central de Sabadell. De fet, ens ha confessat que t'ha vist moltes vegades donant un tomb al mercat i ens ha deixat un missatge per tu.
A veure.
Jo estic convençut que més d'un cop has vist a Ricard Ostrell al mercat, que hi va moltíssim.
No li deu agradar gaire, sí, perquè no ha vingut mai.
Ja el tens clitxat, eh?
Però sí que l'he vist comprant a la peixateria del davant meu.
Jo li dono un missatge des d'aquí, sisplau, a Ricard Ostrell, que et vingui a comprar alguna cosa.
Ricard, sóc la parada que hi ha al davant d'on va buscar el peix, el Joan.
Glòria Menuts.
Els Menuts Glòria. Sí. I més no, els saludarem.
No, Glòria. Ah, bé!
Doncs ja hi anirem.
Vés a saludar-la, pobra Glòria, home.
Sí, ja ho farem. És veritat que no acostumo a cuinar massa d'això, però
peix, sí,
m'agrada molt.
Compres bon peix, Compres bon peix.
Sí, a Sabadell tenim
bon peix. A Sabadell no vindries això, però...
Home, escolta, tenim un barri marítim que és molt extens, que es diu Barcelona, vull dir...
Sí, allà, està clar.
I a tot això, quan són festes,
és que de veritat. Avui és festa major de Sant Isidre, en honor al patró de Castellví de Rosanes. Pregó de festa major i espectacle inaugural serà a partir de 7:45 a la plaça del Poble. El pregó anirà a càrrec del celler Ramon Canals, que exporta el nom de Castellví de Rosanes per tot el món. I tot seguit, espectacle Vents de la Mediterrània, a càrrec de les bar Roca Sagna de Gelida.
I a les xarxes, Marta Viana, que s'ha fet viral?
Doncs recordareu el búfal al vi que es va fer viral precisament per assemblar-se a Donald Trump. Doncs bé, s'ha salvat en la festa del sacrifici que se celebra aquests dies en països musulmans. Es veu que el govern de Bangladesh ha intervingut per evitar possibles disturbis al país i ha ordenat que se'l traslladi al zoo nacional perquè se'l cuidi i rebi les visites que diuen que es mereix.
Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
Avui hem rebut el missatge de Josep Espín, de la plataforma de Festes Majors de Barcelona. Critiquen que l'Ajuntament hagi decidit batejar els actes previs a la sortida del Tour de França des de la ciutat, precisament amb el nom de Festa Major del Tour. Reivindiquen que el concepte està vinculat amb la identitat i no amb el màrqueting i consideren que l'Ajuntament cedeix davant d'interessos privats.
Desvirtua el que són les Festes Majors, no? Desvirtua tota la feina que s'està fent des del veïnat. No representa el que és tot aquell treball de preservar la cultura popular, l'acció comunitària, el fer barri i el fer pinya.
L'Ajuntament nega que la festa sigui un acte de màrqueting corporatiu i defensa que la vol vincular a elements característics de les festes majors, com la música, l'esport i la cultura popular. El consistori considera que l'elecció del nom és només una qüestió de nomenclatura. La plataforma demana al consistori que rectifiqui.
636 360 609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636 360 609.
Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
Tuya.
Es el de la web y solo te llaman si lo necesitas.
Sí, tu prima.
Doncs sí, prima, l'assegurança que no t'esperes amb més de 5 milions de clients. Contracta la HelloPrima.es o truca'ns. Prima és una agència inscrita a la DGS que distribueix assegurances de Great Lakes Insurance.
Bon dia, com esteu a aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats. Els inversors continuen operant amb precaució davant d'un acord de pau entre els Estats Units i l'Iran que no acaba de confirmar-se. El preu del petroli cau un 3%, el barril de Brent baixa dels $100. L'IBEX 35 ahir va sumar un 0,5%, avui obrirà per damunt dels 18.300 punts. A Wall Street els inversors no assumeixen riscos i els índexs principals van tancar ahir pràcticament plans. I acabem repassant els parquets oberts a aquesta hora, els asiàtics que registren pèrdues. La borsa de Hong Kong cau més d'un 2%, la de Seul un 1,60% i la de Tòquio baixa un 1,30%. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
Hola a tothom, sóc Carles Porta. Comencem la setena temporada de Crims.
Torna Crims, amb una nova temporada on tots els casos estan marcats per la premeditació.
La persona que l'estava esperant sabia què passaria per allà en aquella hora, perquè tenia la seva rutina.
En el primer capítol, un cas reobert aquest 2026 després de 20 anys i que està a punt de prescriure, el crim de Capbon a Lleida.
Quan el vehicle està a punt de trepitjar l'asfalt després de pujar la rampa, el pistoler apunta el vidre del darrere i dispara 3 trets.
Per darrere l'espera i pam, pam, pam...
Crims, nous episodis, aquest divendres a l'API web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
El Matí de Catalunya Ràdio.
3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
Informa't al Matí de Catalunya Ràdio.
I comencem per l'anunci de Pedro Sánchez, que descarta avançar les eleccions generals tot i el nou front judicial obert contra el PSOE.
El jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, investiga si la direcció dels socialistes va orquestrar una trama per torpedinar procediments judicials contra els cercles pròxims al president espanyol. Agents de la Guàrdia Civil han entrat a la seu central del partit, al carrer Ferraz, a Madrid, a buscar informació sobre el cas. Sánchez s'ha referit a les peticions d'eleccions anticipades de l'oposició des de Roma, on s'ha entrevistat amb el Papa Lleó XIV.
Pero es que yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas a día de hoy es la estabilidad.
I la derivada catalana, l'instructor del nou front judicial del PSOE també reclama al partit contractes de la campanya del PSC per a les eleccions al Parlament del 2024.
La cursa electoral va coincidir amb l'inici de la suposada trama al cor del partit. La portaveu de Junts al Parlament, Mònica Sales, trasllada aquesta petició a Esquerra i als Comuns.
Catalunya no mereix un govern instal·lat en el silenci en un moment en què hi ha aquestes informacions que afecten la confiança en les institucions. Hi ha una informació greu i, per tant, el que demanem a la resta de grups parlamentaris és que no impedisquen aquesta transparència i aquesta necessitat d'informació aquí en seu parlamentària.
I en un altre front, a l'Audiència de Badajoz, aquest matí comença el judici contra el germà del president
espanyol.
David
Sánchez s'enfronta a una pena de 3 anys de presó per haver-se beneficiat, suposadament, d'un lloc de treball fet a mida a la Diputació de Badajoz. Mentre que les acusacions li atribueixen els delictes de tràfic d'influències i prevaricació, la Fiscalia demana l'absolució per a ell i els altres 10 investigats. Pedro Sánchez sempre ha defensat la innocència del seu germà i ha acusat el jutge de biaix polític.
Esto proviene de denuncias falsas, de organizaciones ultraderechistas y yo, por supuesto, que defiendo su honestidad y su inocencia.
A banda d'això, avui també estarem pendents del conflicte a l'educació amb una nova reunió entre les parts i una nova jornada de mobilització. El govern i els sindicats d'educació confien en la reunió d'aquest migdia per desencallar el conflicte a les aules.
La convocatòria de la nova trobada és a les 12 i els sindicats tornen a demanar que les propostes quedin per escrit. El govern planteja que l'increment salarial acabi sent d'uns 350 euros al mes d'aquí a 3 anys, però els sindicats volen que la xifra total sigui de prop de 450 euros. Yolanda Segura és la portaveu de l'USTEC.
La mesa d'avui ha estat absolutament decebedora. En termes salaris hi ha hagut una proposta, però el que més ens decep és no haver pogut parlar del desplegament de recursos de la inclusiva.
El secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, defensa que el govern ha mogut fitxa.
Nosaltres hem situat una xifra més elevada també d'aquest complement a partir del 2026. Recentment, aquest dia 26, va haver-hi un acord de govern en relació a les dotacions en matèria d'escola inclusiva, però també de docents i de PAS. Ens hem compromès i, per tant, farem aquesta proposta per escrit.
Avui estan cridats a la vaga mestres i professors del Maresme i del Vallès.
I notícia d'aquesta nit, l'exèrcit dels Estats Units ha tornat a atacar objectius militars de l'Iran.
Han bombardejat una instal·lació que, segons Washington, suposava una amenaça per les forces nord-americanes desplegades al Pèrsic i per al transport marítim comercial dels Estats Units. Poc després, aquesta matinada, la televisió iraniana ha informat que l'exèrcit persa hi havia respost atacant una base aèria dels Estats Units. Aquests atacs que deixen en una situació encara més fràgil la treva entre els dos països segueixen a les declaracions de Donald Trump, que ha desestimat un esborrany d'acord de pau que la televisió iraniana havia assegurat que s'havia tancat. Marco Rubio, secretari d'Estat nord-americà.
Estem negociant un acord. Volem que s'hi arribi. Crec que hi ha hagut alguns progressos i veurem en les pròximes hores i dies on es poden fer progressos. Només vull recordar a tothom, senyor president, que hi ha altres opcions si això no funciona. Preferim la via diplomàtica i volem que tingui èxit, però la conclusió al final és que les persones que estan a càrrec de l'Iran mai no podran tenir una arma nuclear.
Més notícies. Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil desarticulen per primera vegada una organització que proveïa de material de cultiu de marihuana directament narcotraficants.
Hi ha 4 detinguts i 2 investigats, entre els quals els caps de l'organització, que en total haurien mogut 80 milions d'euros.
Miquel Jarque.
Els detinguts tenien empreses proveïdores de material com ara adobs, ventilació, llums o sistemes de rec per al cultiu de la marihuana. Marc Bayón és sotsdirector dels Mossos.
El que presentem és l'atac sobre un node de distribució que ja acredita la infiltració en el teixit econòmic del nostre país d'organitzacions criminals dedicades exclusivament a subministrar la resta d'organitzacions de cultiu massiu i de narcotràfic.
Almenys abastien 6 grups de narcotraficants diferents, perquè la policia va trobar albarans de la mateixa empresa en les entrades i escorcolls a diverses plantacions il·legals. Miquel Jarque, pel Matí de Catalunya Ràdio.
Un de cada 5 adolescents d'entre 14 i 18 anys és fumador i ha fet servir vapers.
Ho revela una enquesta sobre salut i tabac de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, la CANFIC, feta a gairebé 1.900 persones. 8 de cada 10 encastats creuen que els nous productes del tabac són menys perjudicials que les cigarretes convencionals. El responsable de tabaquisme de la CANFIC, Joan Lozano, critica que la indústria del tabac vol perpetuar el tabaquisme en les noves generacions.
Molts anys de la indústria pagant a influencers, pagant a famosos, pagant a metges, utilitzant les xarxes socials, actors famosos, youtubers, etc., que són els que arriben a la joventut pues, amb un vaper a la boca, no?
L'enquesta també reflecteix la tendència dels fumadors duals, és a dir, els que incorporen vapejadors o bosses de nicotina perquè creuen que són menys perjudicials i que això els ajudarà a deixar de fumar.
Ni mòbils, ni rellotges digitals, ni auriculars als exàmens de la Universitat de Girona.
El centre prohibeix als estudiants portar aparells electrònics com aquests durant els exàmens, fins i tot encara que no els facin servir. Si els enxampen, els suspendran directament.
Girona, Núria Paraire.
Així consta en la modificació de la normativa que regula els processos d'avaluació i que ja està en vigor. S'ha fet més concreta i amplia els supòsits de frau o plagi quan es facin proves d'avaluació, treballs finals de grau o treballs finals de màster. Si es detecta l'ús d'aparells correus electrònics se suspendran directament amb un zero. Ho explica el rector de la universitat, Josep Calbó.
S'ha d'evitar el que jo anomeno cultura de la trampa. Hem d'aconseguir que tothom, els estudiants en particular, entenguin que ser honestos, ser íntegres, que l'avaluació els pugui certificar els seus coneixements, les seves capacitats, és molt important.
Des de Girona, Núria Peraire, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I atenció, aquesta notícia surt a subhasta un dels esquelets fòssils més grans i complets de tiranosauro Rex, que es podria arribar a adjudicar per uns 30 milions de dòlars.
Els subhastaran el mes de juliol a la Casa Sotheby's de Nova York. L'operació ha reobert el debat sobre si restes d'aquest valor científic han d'acabar en mans privades o en museus públics. L'arqueòleg Eudald Carbonell explica a Catalunya Ràdio que a Europa unes restes fòssils així passarien a ser patrimoni de l'Estat.
Pla de Tiranosaurus Rex, també conservat de 12 metres, hauria de ser patrimoni de l'Estat en un sentit patrimonial. A Europa, a Itàlia, a França, a Espanya, aquestes coses no poden anar a subhasta. Estaria totalment prohibit. És una cosa que patrimoni de l'Estat.
I Cultura, Paul McCartney promociona el seu últim àlbum, The Boys of Dungannon Lane.
L'ex-Beatle de 83 anys ha aparegut en un directe de TikTok per promocionar aquest nou àlbum, del qual ha publicat dos dels 14 temes que té, però ha deixat que els espectadors també escoltessin fragments curts d'altres cançons. Paul McCartney també ha respost preguntes que els fans li feien pel xat. Una, per exemple, quin moment dels Beatles tornaria a viure?
És una pregunta dura. Eren dies molt bons. Depèn què vulguis dir. Pot ser un dia molt petit o un molt important. El que em ve al cap és el concert al terrat de Savile Row. Crec que estaria molt bé reviure allò.
Paul McCartney estrenarà l'àlbum aquest divendres que ve, 29 de maig.
I notícia d'aquesta matinada, l'assistent personal de Matthew Perry, Kenneth Imawasa, condemnat a més de 3 anys de presó per la mort de l'actor. Aquesta és la cinquena i última sentència dels implicats en el cas.
Fa més de 2 anys i mig que el cos sense vida de l'actor de Friends va ser trobat a la piscina de casa seva, a Los Angeles. Segons la sentència, el seu assistent personal li hauria injectat 3 vegades ketamina. La condemna 3 anys, i són 41 mesos de presó, és la pena que sol·licitava la fiscalia. Segons el New York Times, la sentència també inclou 2 anys de llibertat supervisada i una multa de $10,000.
I un apunt més, YouTube detectarà i marcarà automàticament tots els continguts creats amb intel·ligència artificial. Des del 2024, la plataforma demanava als creadors de contingut que etiquetessin els seus vídeos declarant l'ús de l'IA, però la fiabilitat d'aquest sistema era reduïda i per això ara es farà automàticament.
En cas d'errors, ja avancen que hi haurà un mecanisme perquè els autors envien al·legacions. La plataforma afegeix que el fet que un vídeo estigui fet a IA no afectarà en els seus algoritmes de recomanació. Recordem que Spotify ja va posar en marxa fa uns dies una etiqueta de verificació que indica si un artista és humà o un avatar d'intel·ligència artificial. La creació artística amb intel·ligència artificial és cada cop més sofisticada i, per tant, la detecció automàtica també és cada vegada més difícil.
I els esports, Robert Prat.
El Barça fitxa l'extrem del Newcastle de 25 anys, Anthony Gordon, que pot jugar també de fals nou. L'operació és d'uns 80 milions d'euros. Avui passa revisió mèdica i firma contracte. El club no descarta més fitxatges. El públic del Barça acomiada Alexia Putellas al partit contra la Real Societat. Un comiat perfecte, segons la jugadora. Xavi Pascual deixa de ser entrenador del Barça de bàsquet, pagarà la seva clàusula de rescisió, mentre que el Crystal Palace és el nou campió de la Conference League, 1-0 davant el Rayo Vallecano.
Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
La tarda de Catalunya Ràdio. Una sintonia que enganxa.
No m'agrada aquesta sintonia.
És que està molt bé. Pam, pam,
pam, pam. Inconfusible, però molt imitable.
M'ho faries tu, Lisenda?
Jo sempre. Pa, 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 pa.
Marc Marvà, bona tarda.
Bona tarda.
Pots fer un pam, 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 pam?
Pam, 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 pam.
Molt bé.
Com ho faries, Òscar?
No, jo no ho faria.
Pam, no puc millorar-ho.
Pam, pam, pam.
Veus?
De dilluns a divendres de 4 a 7...
La millor hora del dia.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
Pam, 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 pam.
Bon dia, i a aquesta hora fem un cop d'ull a com es desperta el país. Ara mateix tenim encara temperatures força contrastades. Refresquen algunes zones de l'interior, tenen 8 graus a Ger, a la Cerdanya, per exemple, que contrasten amb els 20 graus que ja hi ha a Berga, 20 graus al Guaire o 26 graus a aquesta hora ja a l'Observatori Fabra de Barcelona. Avui serà un dia molt càlid i amb temperatures probablement rècords, en alguns casos, per un mes de maig. Valors que poden arribar, per exemple, a la ciutat de Barcelona als 33 graus, més de 34 o 35 graus en moltes zones de l'interior, i els llocs més càlids a l'interior de Girona, de la Catalunya central, de Ponent o de l'interior de l'Ebre, podrien arribar als 37 graus, a Ponent també 38. Avui dia de sol amb algunes nuvolades, en principi sense pluja, a partir de demà sí que començaran a deixar alguns ruixats i tempestes de tarda al Pirineu.
A Catalunya, l'arquitectura sempre ha tingut dues cares, el seny i la rauxa.
Del rigor a l'audàcia, de la tradició a la innovació. Un fil que uneix generacions d'arquitectes des de fa més de 150 anys.
Descobreix Seny i Rauxa, notícia de l'arquitectura catalana. Una exposició on passat i present dialoguen en una manera de fer única.
El Disseny Hub Barcelona fins al 6 de setembre.
Entres a volotea.com i cada cop hi trobes més destinacions. Astúries, Nantes, Vitòria, Lille, Òlbia. Amb vols directes des de Barcelona. I de sobte, ja ets allà. Gaudint d'un plat típic, o allà, amb aquelles vistes. O allà, des de 29 euros, ja ets allà, amb Volotea. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
Evitem el soroll.
Ens allunyem de les estridències.
Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
Un informatiu sense presses.
Per donar context als grans titulars.
De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
Dos quarts de nou, obrirem l'àgora parlant amb el diputat d'Esquerra al Congrés, Francesc Marc Álvaro, després de les últimes novetats del cas Zapatero i l'entrada de l'UCO a la seu del PSOE. També entrevistarem el diputat del PSC al Congrés, José Zaragoza, i la portaveu de Junts a la Cambra, Míriam Nogueras.
A partir de les 9 parlarem amb Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa, i amb Yolanda Segura, portaveu d'USTEC. Després d'una nova reunió sense acord entre la Generalitat i els sindicats d'educació, en plena setmana de vagues en escoles i instituts.
A dos quarts d'11 conversarem amb Lucía Caram sobre la visita que el papa farà d'aquí uns dies a Catalunya.
I a les 11 obrirem consultori amb l'advocat i administrador de finques Josep Maria Aguilar. Ens fixarem en els problemes de convivència més freqüents entre veïns i si voleu fer alguna consulta podreu trucar en directe al 93 201 7474.
Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
I quin tema pendent? Vam tancar ahir el Matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany.
Ahir a temes pendents vam poder conversar amb l'Alèxia Putellas moments abans d'acomiadar-se en un acte al Camp Nou i després davant de l'afició culer.
Però un moment que fico la música que em dóna com más...
Sí. Ara. Aquesta és la cançó que se sent en el teu vídeo d'acomiad, és de Rosalía, i apareixes allà amb un paper on se suposa que hi tens el text que llegiràs a continuació, no?
Sí, bueno, és que tinc moltes coses per dir i sí. Perquè no se m'olvidi cap, doncs m'apunto les coses.
Però com et sents avui hores abans del teu comiat oficial i l'últim partit?
Voy. Culers.
No, però no, una cosa, Alèxia, no ens llegeixis el text del vídeo, ja l'hem sentit aquest.
És que sento tantes emocions que...
Sí, però tu no ets molt d'emocionar-te, sí. Sempre fas aquesta cara...
Sí que sóc, ara mateix estic superemocionada. Sí,
doncs ara no estàs emocionada.
Ara sí. Han estat 14 temporades i més de 500 partits a moments inolvidables que quedaran per sempre a la memòria del Barça.
Sí, Alèxia.
No tinc paraules per descriure què ha estat viure això al costat de totes les meves companyes.
Sí, ja
gràcies, Jubany. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta l'Aixita Robert.
Avui és un bon dia per recomanar una pel·lícula. La última pel·lícula del director gallec Oliver Lache, que es diu Sirat, va estar nominada als Òscar. Però la seva pel·lícula anterior és la que a mi em sembla una obra mestra. Es diu O que arde i és el misteriós relat d'uns incendis a la Galícia rural, on seguim el possible piròman, però som nosaltres, els espectadors, qui hem de decidir què ha passat exactament. És una pel·lícula molt tendra i la trobareu a Filmin i altres plataformes.
I el segon, la Llucia Ramis.
Costa dir que avui pot ser un bon dia quan els termòmetres marcaran temperatures rècord i patirem els efectes d'una cúpula de calor. No pot ser un bon dia ni per l'escalfament global, ni per als negacionistes, ni per als qui odien suar, ni per als qui no suporten el canvi de l'aire condicionat a la calorada del carrer, ni per als qui no es posen d'acord sobre els graus a cada aclimatar-se una estança, ni per la factura de l'electricitat, ni per la gent que fa feina a l'aire lliure. Però, malgrat tot, sí que avui pot ser un bon dia per encetar una síndria, nedar en pilotes i deixar que s'aparra de valles termòmetres a 25.
Considera't en principi no et sa plàstica, d'un detall que es manifesta en superfície. Però te demostra't una curva és massa dràstica per deixar un camí tan pla i tan rectilini. Considera't que sa virtut és prou elàstica per menjar-se un problema tan específic. D'un mal dia en un excés de confiança va fer caure credibilitats i vicis.